Serà aquest, ha estat aquest jutge substitut qui ha hagut d'autoritzar a la dona del president a sortir de l'estat per anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no per anar a la cimera a Turquia de l'ONU que comença demà.
Arribem així a les 8 i 4 minuts. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Bon dia. Estic cercant paraules que ja no s'utilitzen.
Tu, ja ni me'n record. Pedro, ven, vine aquí, que és cansat.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com esteu?
Molt bé. Inés Mateu.
Xavi, t'imagines viure a Barcelona?
Bé, ja he viscut.
Xulo.
Tu també, no? Ah, tu vas viure encara millor a Nova York.
Sí, no, però jo me refresco a Barcelona.
I de què passa?
Te va agradar viure a Barcelona?
Sí, però ja m'enyorava molt. M'enyorava molt de que nostra.
A veure, és que Barcelona, jo t'ho dic, és la capital mundial ara mateix. Tu saps, no, això?
Sí.
Bé, és que és la capital del món, perquè que si arribada del Papa, que si Tour de França, que cap de setmana...
Sí, el que vulguis, però per què xerran tant de Barcelona, que som a Ràdio Barcelona, a cop i volta? Jo us hi veig a ràdio.
Ja ho sé. Però nosaltres servim a tots els illencs, inclosos els apassionats de ciclisme, que també s'ho mereixen, inclosos la més d'una vintena de mallorquins... segons dades de jo mateixa, i dic mallorquins perquè no manejo altres illes, que s'han traslladat a Post a Barcelona aquest cap de setmana amb el propòsit de viure de Tour de France.
Hola, Inés, i hola, companys del programa Xiu Xiu. I de nosaltres, mira, nosaltres som un grup de 5 amics, tots de Montuïri, de la grupeta d'Estrata Músics, com es deia. Som una grupeta d'aficionats en el ciclisme des de fa... uns 5-6 anys que ho practicam i podíem aprofitar aquesta ocasió per viure en directe a la sortida del Tour de França, ja que ho teníem relativament a prop, a Barcelona. La veritat és que el que més me va sorprendre va ser la quantitat de gent que mou un esdeveniment d'aquestes característiques. Jo sabia que el Tour movia molta gent, però no te'n fas una idea de la gent que mous fins que no ho vius allà en directe. I hi havia un ambient espectacular amb aficionats de tot el món i moltíssima gent per tots els carrers de Barcelona amb una organització a nivell logístic impressionant. Si t'agrada aquest esport, ja sigui com a simple aficionat o com a persona que també el practica, en el nivell que sigui, ja sigui més com a aficionat o una mica també a nivell ja competitiu, crec que val molt la pena viure en directe una experiència com aquesta, sobretot per veure l'ambient i que notes i vius que aquest esdeveniment el notes i el vius en la seva verdadera dimensió. Ara bé, també he de dir que és un esport que en directe no se veu tan bé com per televisió. Deu ser l'esport que tal vegada hi ha més diferència entre viure-ho en directe o veure-ho per la televisió. Estar molta estona esperant, a més fer molt de sol, i costa seguir el que està passant a la cursa. Però bé, així tot, ja et dic, si t'agrada el ciclisme i si t'agrada aquest esport, és una experiència molt recomanable, tant per l'ambient com per tot el que envolta aquest esport. I ja t'ho dic, jo és una experiència que recomanaria a tots els aficionats. Pues, moltes gràcies, una ferrada a tots.
Super 5 estrelles, el Endurain. És rara aquesta cançó, però una una mica caducada.
Sí, no, les cançons bones no caduquen.
No ha corregut en Miguel Indurain, aquest
Letour. A tu t'agradaria
anar
a veure Estur?
Jo, que flores, Joan Estur.
És una experiència, i vos allà, tot allà. Bé, és una experiència.
Bé, sí, tu t'agradaria, tu t'agrada
ciclisme. Home, jo m'agrada viure experiències.
A tu t'agrada la festa, que se crea el bon tant.
I ciclisme no especialment.
No.
No. Però com va dir Joan Manuel Serrat parafrasejant Humphrey Bogart...
Ai, per favor!
Sempre mos quedarà al Tour.
Bé, continuem.
Sí, continuem parlant de coses que passen a les Balears i no a Barcelona.
Sí, per favor. Avui tenim en Andrea Sánchez en el control tècnic. Tu, que ets tan lector i tan cult, que acabes de parafrasejar... Com és?
És que no sé si és correcte, parafrasejar.
Bé, i de... Una persona que cita una altra. Millor dit, has citat en Serrat, citant... Has fet una recitació en Humphrey Bogart. Què passa? No ho he dit bé?
Sí, sí.
Ah, d'acord.
No, sí.
Bé, idò, tu ets lector...
És que el graduat és de vacances, no ho he explicat tampoc, perquè si ens deu demanar on és en Jordi.
És de vacances,
i
en Jordi.
I ho he de suplir, que és que ets
espai. Totalment. No els anem ni tu ni jo.
No.
Bueno, tu en tot cas.
No, tu, estimada.
No, jo no sóc gens intel·lectual.
No, jo tampoc.
Bé, idò,
men,
tu ets lector, tu llegeixes durant les teves vacances.
Manco el que m'agradaria, això és una resposta genèrica.
Una...
que sembla feta per ChatGPT.
És una resposta d'intel·lectual.
Sí, trobes?
Bueno. Bé, però si te'n vas de viatge per desconnectar absolutament, t'endús un llibre?
Un, sí.
Molt bé.
Sí, perquè, clar, si no és més complicat.
És que és això, perquè, clar, no te'n pots endur molt de llibres si te'n vas de vacances fora, molt en fora, que has d'agafar un avió, perquè, bàsicament, no t'hi caben a la maleta o a la motxilla llibres.
Exactament, i això és un problema. De fet, has de triar molt i molt bé quins llibres t'endús quan te'n vas de vacances fora de casa, sobretot si has d'agafar, com dèiem ara, un avió.
Sí, perquè ocupen espai, ocupen equipatge, i atenció, si dus una bossa en llibres, segons quines companyies, t'ho compten com equipatge de mà. I precisament és per això que na Dolors Boatella, llibretera de Va de Llibres de Ciutadella, mos proposa una solució. Dolors, molt bon vespre, com estàs?
Molt bon vespre, molt bé.
Escolta, quina solució proposes a poder endur-nos molts de llibres de vacances?
Abans, molts no ho sé.
Un parell.
El que sí que fa molt de temps, que nosaltres tenim una llibreria aquí a Ciutadella, Va de Llibres, i des de fa una bona estona, que justament des de la pandèmia, que van restringir les mesures d'equipatge de les companyies de vol, aleshores ens vam trobar que alguns dels clients, quan venien a comprar un llibre, miraven la mida del llibre, miraven que potser fos un de butxaca i no dos llibres, perquè no els hi cabia, això que dèieu vosaltres, ara comentàveu, que no els hi cabia l'equipatge. I vaig pensar que hi havia potser una possible solució a aquest problema.
A veure,
quina és? Bé, hi ha una cosa que podem portar i que no compta com a equipatge de mà, que és una caixa d'ensaïmada.
Au, eh?
És a dir, entre illes, les companyies aèries respecten que els turistes que venen se'n puguin endur una ensaïmada, i aquesta caixa d'ensaïmada no ha de passar per, com a equipatge de mà i no s'ha de pagar a banda. Per tant, vaig pensar, escolta, i si posem els llibres a dins d'una caixa d'ensaïmada?
Que bo. I tu, doncs, de fet, ho has provat aquest cap de setmana.
Sí, ho he provat i ha funcionat. I això vol dir que, simplement, en comptes d'emportar-se el record d'una ensaïmada, se'n poden endur, a lo millor, una cosa tan menorquina com la poesia d'en Joan López Casasnovas o un llibre d'Anna Maite Salort.
Clar, és que dic que sí perquè un llibre pot ser tan nostrat, un record preciós d'unes vacances a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, on sigui, no? O pot ser igual de producte local, sobretot si és de petit comerç com vosaltres.
El que passa és que això és una cosa que s'ha de cuidar, perquè la nostra, el fet illenc ens condiciona molt, i si les companyies no són sensibles a això, ja podem tenir turisme, ja podem tenir visitants i ja podem tenir gent interessada en la cultura d'aquí, que si no se la poden endur serà molt complicat. I aleshores jo crec que són coses que jo ara, aquest vídeo que he penjat i que s'ha fet una mica viral, ho he fet com una acció divertida i per evidenciar que passa aquest problema. Però realment és una cosa que s'ha de parlar amb l'administració i les companyies s'han de seure i parlar-ho, perquè és molt important. I amb tot el que comporta, és a dir, que tu te'n puguis endur unes abarques, i si ha de ser dins d'una caixa d'ensaïmada...
Clar, t'anava a dir, això d'aquest truc de ficar llibres dins una caixa d'ensaïmades va funcionar amb obarques, una brusa que vegem a una botiga...
I perquè... per què no? I per què no?
Això mateix.
Seria perfecte. És a dir, que a veure, ja us dic jo ara que les companyies aèries, si és que no se l'han de menjar elles, l'ensaïmada els hi és igual, el que portis dins de la caixa. Ja. Per tant, home, per què no el Consell Insular o el Govern Balear pot agafar i, escolti, Vueling, a partir d'ara, el producte local anirà dins d'una caixa d'ensaïmada.
Ah, mira, com a...
Sí, és un bon eslògan.
Identificador,
això,
no?, com un segell.
Clar, i això deixeu passar, i punto, i ja està, i tothom una mica més content, perquè al final, sincerament, ja ho tenim prou complicat moltes vegades, que només ens falta que aquest tipus d'idees, potser una mica més imaginatives i creatives, s'haurien d'intentar introduir, perquè no estem fent cap trampa. Al final, la trampa la van fer les companyies aèries quan van restringir molt aquestes mesures durant la pandèmia i no les han revertides.
Clar. Perquè tu veus com a llibretera que els clients que no són de Menorca doncs, miren que no només un llibre perquè si no després no m'hi cabrà.
Totalment.
O llibres de butxaca que són més barats també.
Totalment, és que si no, a veure, ja fa estona que hi dono voltes a aquesta idea, eh? El que passa que m'he animat a fer-la aquest cap de setmana, a fer diguéssim, l'experiment. Però sí, si no, no, és que és un problema. És que això és un problema, i no el tinc jo sola.
Perquè si tu dus una bossa de tela en llibres, també te cobren segons quines companyies, no? Te cobren,
Abam,
te compten.
Et comptarà com un equipatge extra de mà.
Com un equipatge de mà, clar.
Que l'hauràs de dur, l'hauràs d'intentar ficar a dins de la motxilla. Estem parlant d'intentar evitar encarir el viatge.
Sí, ja mos entenem tots.
Però...
A vegades però també aquestes companyies són abusives. Escolta, i quant de llibres has ficat a la caixa aquest cap de setmana?
Abans, vosaltres sabeu que hi ha diferents mides d'ensaïmades.
Sí, també, a veure, quant de quilos d'ensaïmada?
No, ha de ser una cosa... A veure, jo vaig fer la prova amb un només per veure què passava. Però sí que és cert que a la caixa n'hi caben ben bé 3 o 4.
Mira.
Depèn del llibre. Home, si t'agafes un posteguillo d'aquests que són molt gruixats, a lo millor necessites una caixa més gran, però sí, és, a veure, no, jo penso que són mesures que es podrien repensar i que clar, que què t'han de dir si estem pagant per totes bandes? No, ara no vindré d'aquí.
No, totalment, però el que està clar, Dolors, és que el que explicava és que la gent ve a la llibreria i te demana per la mida dels llibres, és a dir, no els compra perquè no els hi cap a la maleta, per tant, és a dir, aquesta és una solució, jo francament la trobo molt creativa i bona, és a dir, per ventura la posada en pràctica.
Abans, no estàs fent mal a ningú i estàs fent viatjar la cultura d'una manera original i, a més, si voleu, donem suport al producte local.
Exacte.
i el comerç de proximitat, perquè si no d'aquí dos dies tot això serà en caixes d'Amazon i aquestes caixes sí que no ens agraden. Ens agraden molt més les d'ensaïmada, que són molt més dolces.
Totalment. Mira, molt bon eslògan. Lectura dolça, no?
Exacte. Bueno, és que és el que vaig posar a la caixa, eh?
Ah, mira.
Perquè no t'ho perdis, vaig fer-li una etiqueta i tot.
Que bo. I tu ja n'has com anat de caixes d'ensaïmada per la teva llibreria?
Clar que sí. Que bé. Clar que sí. A veure, sí, que ningú em posi l'excusa de que no compro un llibre per això. Amb lo difícil que és vendre llibres només faltaria. No, a veure... Són idees que són molt, accions molt petitones, però sí que, per què no? I mira, el meu company és músic i si pogués posar-li la guitarra també li posaria dins d'una caixa d'ensaïmada, perquè tenim molts problemes amb aquesta situació que penso que s'han de resoldre d'altres maneres més serioses, però escolta, la imaginació, el poder també a vegades...
Exacte, els del control de seguretat no te varen dir res, no?
No, perquè ja el control de seguretat no crec que sigui un
també
arma... Ni... No, és perillós. Un llibre no és perillós.
Bueno, no ets sospitós d'un llibre dins una caixa d'ensimades.
A veure, alguns els hi fan por, però alguns els hi poden fer por, però no té cap perill. I un conte per fillets, una cosa... Tu t'imagines, això no... Qui t'ha de dir res? Doncs
no,
ningú.
Clar.
Ja està.
I de Dolors, molt bona idea, molt bona solució, que es podrien agafar altres comerços locals de les illes per incentivar que els clients en puguin dur a producte local, que per nosaltres va per davant sempre. Així que és una bona idea que segur que tindrà molt d'èxit. Moltes gràcies, Dolors.
Sí. Gràcies a vosaltres.
Molt bon estiu. Passarem per Bada Llibres a Ciutadella.
Sisplau, ens posaré una caixa d'ensaïmada.
Exacte. Vendrem una abraçada. Adéu.
Que vagi molt bé. Adéu. Mamà m'està cercant galàxies fins a mitjanit i sé que jo...
I una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, per això ja és l'usador. Ja deia mestre Vivó, si tremoles que ten fred, i per tant som fredolet, tremolant com un queso.
La situació, el bon lloc, ara a Tailàndia.
És relaxant, és relaxant.
Una casa inspirada en els llocs menorquins s'ha convertit en un fenomen a Tailàndia. La construcció batiada com a Casa Menorca es troba a prop del Parc Nacional de Chao Yai, al nord-est del país, i és obra de l'actor, productor i interiorista tailandès Duc Banutdjek.
Banutdjek cercava una residència de camp estil rústic espanyol i després de viatjar per diferents indrets d'Europa va quedar fascinat per l'arquitectura tradicional menorquina. El resultat és una finca amb una façana blanca, materials naturals, decoració artesanal i fins i tot el nom de la casa escrit amb una tipografia que recorda les lletres característiques de Menorca. La casa ja s'ha fet viral a xarxes socials i en canals de creadors de contingut tailandesos en què ha despertat curiositat per l'estil de vida i l'arquitectura de l'illa.
I tot això ho hem sabut gràcies a un reportatge que mos ha cridat molta atenció de Fer la Saborit a Menorca Info.
És relaxant, és relaxant.
I de tres ràdios, humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Bones tardes a tots. Jo som en Ramon Febrer de Brico Segur, tenda de mobles i decoració a Manacor. Avui mos posam en contacte amb l'equip d'IB3 Ràdio, no només per dedicar aquesta meravellosa cançó que sentim de fons, Mai donis per finit, escrita per Miquel Àngel Riera i interpretada per Joan Bibiloni, sinó també unes paraules per totes aquestes persones que saben estimar, sobretot estimar les seves arrels. Per això han triat un poema d'un poeta manacorí anomenat Joan Antoni Cerrato Rosselló. Aquest poema està dedicat en el poble de Manacor i diu així: Ajudau-me a trobar la boira del poble perdut de ma infància. Terra de llevant, ebenistes i òrfebres de la perla blanca en els meus dies d'esplendor. Olors de fàbrica de pintes i de tabac negre del meu pare. Mitja vida lluny del teu jaç no aconseguirà que m'oblidi de l'art de manacoratjar. Bon estiu a tots i recordau estimar sempre lo vostre.
Tu me fas engrandir les ànsies de misteri. M'agrada amb tu sentir-me perdut dins la mà gran. M'atreu anar sens rumba aquest no tocant terra tal qual ara ja en de Miquel Àngel Àngel. Defines davant meu els signes del teu codi. Desdibuixa com...
Però, per favor, quina qualitat...
Increïble.
Dedicatòria que mos ha arribat avui.
Formidable.
Mare
magnífica.
Meva, moltes gràcies, Ramon.
Mm-hmm. Amb aquesta veuota que té,
una
Ramon.
Una veu profunda, millor sí. que la teva.
Sí, sí, no, francament.
Bastant millor, he
sí,
de
bastant... No, molt millor, diria.
No, no és ni millor ni pitjor. És... Perquè una veu no pot ser millor ni pitjor.
Exacte, igual que una és... llengua no, no pot ser més amant
que
guapa.
Encara més seductora que la teva, diria jo.
Ah, sí?
Seria la paraula.
Però és que...
he dit més seductora.
Home,
no?
És una veu... molt seductora.
Sí.
I, mare, a part, el que explica el contingut és molt, molt interessant. Sí, té una dicció preciosa, també.
Sí.
El podríem contractar.
Sí, la veritat és
que sí. Si vol, me'n vaig i que vengui ell.
No te'n vaig, Xavi. Però ja sabeu com us podeu enviar, com ha fet en Ramon, els vostres àudios en el 646-93-45-01, dedicant cançons a qui estimeu, a qui vulgueu. Com en Ramon, que l'ha dedicada a tothom
veus.
Que estima sí. lo nostre. Mm-hmm. M'ha encantat.
Molt bé.
Bé, doncs, heu de saber que aquest cap de setmana, ja ho sabeu, ha passat moltes coses, molt de trulls, i entre aquests trulls, un que no s'ha perdut, un ídol de masses, com és el nostre estimat, no?, Toni Orrac, Xavi, mm-hmm. perquè ha estat el carnaval d'estiu de Campanet.
Efectivament, els oients més fidels sabreu que divendres passat vam entrevistar una figura il·lustre campanetera, Toni Orrac, i mos va deixar amb una incògnita... que jo vos he de confessar que no m'ha deixat dormir aquest cap de setmana. I poden saber de què aniràs disfressat?
Bé, jo, Xavi, és que m'estim a la bola, va?
No.
Però també una pista. Bé. Voleu ser més xarxes, d'acord?
Ahà.
És a dir, el meu disfraç serà... Jo crec que el millor que fem mai, eh?
Uau.
Jo aniré d'un personatge que la gent d'IB3 coneix. D'acord? I... Només diré que tenen un canvi de look radical, eh? És a dir, que m'afectarà durant setmanes.
És a dir, ja has vist el vídeo, tu?
Jo no, no ho sé, ara ho sabré, com la resta d'oients que mm-hmm. no saben de què va anar disfressat. Toni Orrac, és l'esdeveniment anual més important del seu poble, Campanet. Toni Orrac, com estàs? Bon vespre.
Com anem, home, això?
A veure, m'has deixat intrigada perquè jo no sé de què anaves disfressat. I en Xavi ho sap?
Sí, ja he vist el vídeo. Jo dut tot el cap de setmana, mi entenem si el pujava, perquè de broma temem.
Toni. De què anaves?
Bé, jo m'he disfressat de Don Andreu Canyelles.
Oh, d'esteu company de Jo en sé més que tu.
Exacte, de Nou Fimón, Robassó, jo en Andreu, i jo anava en Andreu.
Però i quan te vas disfressar d'en Andreu, no ho entenc.
Clar, aquesta és la qüestió, vaig anar-te amb els cabells de posta i m'he fet estupent, Andreu.
Ai, que bo. Clar, perquè en Andreu, per qui no ho sàpi, du una espècie de mohicano, que és aquest pentinat que duen ara tots els joves.
Sí, exacte, és com el quillo, en Andreu.
Ho has dit tu?
Va barreteada, degradada als costats, tupé superalt. I jo anava d'ell.
Però ja està, no
t'ho diu, no t'ho diu gent ni mica, me sap greu, Toni, aquest pentinat que
t'ho vas. Ja ho sé, aquí tens la gràcia, que impressionava jo.
I una pregunta,
fora, no me coneixin.
Una pregunta important, te vas fer set soies, també?
No, set soies no, set soies me fa coses amb les.
I no t'ho vas currar molt, perdona que te digui, perquè això bastava posar-te una camiseta negra, perquè don Andreu sempre va en camiseta negra. No ho sé, però vull dir que no va en cap outfit característic, és una camiseta i ja està.
Home, no, bé, jo anava amb la camiseta quan fa la millor festa.
Ah, d'acord. Molt bé.
No sé, va, no hi ha vegades, va, blanc.
Ja ho sé, m'ho he inventat. És que el tenc, s'imatge de don Andreu.
Menim blanc.
Però no, és que com que té aquests cabells tan negres...
Home, que... clar, diu més, recomanaria.
Sí. Bé, escolta, i com va anar el Carnaval de Campanet, que saben que és un esdeveniment importantíssim en el teu poble?
Va anar bé, tens seqüeles, però aguanta encara, com un guerrero.
Quines eren les preses més èxit, més comentades enguany?
Hi va haver, prenien un grup a Bunyola, que venien amb autobús.
Ah, mira.
Que anaven de Pitufos, pot ser això, de Brufets.
Jo no ho sé.
És que em vaig veure com a 40. I eren d'un poble, però com que no hi va de cap bolla, no me'n acabo de Bunyola, ni Salema.
A mi no me sona que per Bunyola hagi vist Barrufets aquest cap de setmana, però ho contrastaré, no ho sé.
Sí. Hi havia un autocar que venia a Bunyola, això segur. I després, bé, no ho sé, vaig veure aquest, després vaig... Bé, n'hi havia un grupat de curiosos. Però tampoc me'n recordo més, veritat, com són. Bé, no hi havia cap mentida.
Clar, hi havia unes 6.000 persones a Campanet, això era dissabte, però almenys jo vaig endarrere d'aquesta frase que duies tu. La gent entenia de què anaves, o no?
Perquè, clar... Entenia que jo anava de don Andreu, clar, jo d'una xapa i tot amb el nom.
Molt bé.
Però si hi havia confusions,
exacte.
Que és clar, eh? Sí.
Molt bé. Toni, et senit més esperada de l'any per tu, el Carnaval de Campanet?
Home, jo escolta, jo estic nerviós. Ja ha molt d'any que me parlo mal aquí, crec que és per nervis. I jo el dia abans estic nerviós, m'acosta a mi.
I ja tens pensada la fressa de l'any que ve?
La fressa de l'any que ve... No, això encara ve a pensar bé. Això s'ha de pensar, s'ha de meditar durant tots anys.
Clar. Bé, nosaltres t'enviarem idees, idò, d'acord?
Claro, jo apuntaré.
D'acord, Toni, idò, res, només volien saber de què anaves, ja ho hem aclarit, de don Andreu, és fantàstic, sí, això.
Don Andreu, i espero l'any que ve tenim un que no vagi anar a esporroguer, aposta. Aquí un disfraç que sí, és a dir, que no em deixi seqüeles del disfraç.
Perfecte, va beníssim.
Molt
bé, Toni. Idò, ja te passarem les nostres propostes.
Ja, moltes.
Au, Toni, que vagi bé.
Adéu.
Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Tu no lo sabes. Aquest cap de setmana hi ha hagut molt de trulls, perquè saps qui ha vengut, Xavi Oliver?
Bé,
aquí, a les Illes.
No ha vengut perquè ja hi són, en Josifar, divendres. 100.000 persones
han passat tantes coses, també. La banda del Mercadal m'han dit que ha fet un espectacle brutal de cançons de sempre de Menorca, preciós, molt ben organitzat. Ja en parlarem, també.
Bé, i tu també, vas tenir trull.
Sí, però això, Xavi, no...
Vida privada.
No importa
no
que ho
comentable. Compta. Molt bé.
Trap, ja trap.
Però no sé, jo ho proposo.
La vida privada queda a la redacció.
Jo tiret suret i, per ventura, pica, no ho sé.
Tinc un molt bon cap de setmana, també. Però
després ho explicaràs,
no
segur.
Tan bon cap de setmana com els qui han anat a veure en Romeo Santos, que és aquest, que sona. Ea!
Informado que tu novio es un insípido aburrido.
Efectivament, és l'inconfusible rei de la batxata, ni més ni manco, que deixat 1.000 persones van assistir en aquest macroconcert de Sant Fusterat.
A Palma, molt bé. I entre aquesta gentada hi havia Ivana Palacios. Ivana, com estàs?
Hola, bona.
Com estàs? És que aquí tenim molt de renou.
Clar,
tant
estem,
com...
Estem emocionats per en Romeo.
Com el desconcert d'en Romeo. Escolta, Ivana, nosaltres t'hem telefonat perquè mos feis una minicrònica del desconcert d'en Romeo Santos, perquè estic segura que molta gent deu dir, uf, quina música, jo no hi aniria mai en aquest concert.
Doncs segurament, però què heu dit? Que hi havia de 7.000 persones...
Sí, sí,
bé.
Per ventura serà, sí, serà de...
contrastar aquesta...
Ara ho contrastarem, aquest... perquè jo també m'ha semblat molt, però bueno, ara...
Sí,
jo crec que hi havia moltíssima, moltíssima sí. gent, això segur, perquè sense entrada dins del recinte va ser terrible. L'organització, pobrets, crec que era poca gent per tota la gent que va anar en el concert, que era de Romeo Santos i Prince Royce.
Exactament. Ivana, perdona que t'interrompi. Es van fusterar des de 1.000 persones de diferents generacions i nacionalitats que bailaron a ritmo caribeño en el espectáculo conjunto de la gira Mejor Tarde que Nunca. Això publicava Diari de Mallorca. Per tant, des de 1.000 persones.
Mare meva, és que era moltíssima gent. Jo ha estat el primer concert multitudinari al que he anat i... ho he passat beníssim, però no tornaré.
Com així?
Perquè he patit molt entrant dins del recinte. Jo, que som baixeta, no faig més d'un metre 60. Estava agafada de les meves cosines, que són grans i fortes, perquè jo tenia por d'aquesta gentada que hi havia, que tots volien arribar els primers i... Bé,
perquè hi ha mou tanta gent, aquesta cantant, aquesta artista...
És que Romeo té molta trajectòria i Prince Royce també. Des de, crec que, principis dels 2000 o d'abans, que fan música que t'arriba i que és molt pegadissa, no? Molt ballable, i que, no sé, jo des de la meva infantesa, la meva adolescència, encara abans d'haver tingut el lot i tot, m'agradava i jo sentia les melodies i totes les lletres que deia i com si estigués xerrant de jo, encara que encara no havia tingut parella.
Ivana, hi ha molts detractors de reggaeton. Què els diries en aquests que deuen dir de 100.000 persones, veure en Romeo Santos i en Prince Royce? Què passa? No ho he dit bé.
Sí.
Doncs, primer diria que reggaeton i bachata no és el mateix. Total, venen de llocs diferents, són melodies diferents, influències diferents, ritmes diferents. És com dir que fandango, bolero i jota és el mateix i no. I no se balla tampoc de la mateixa forma. Igual que salsa, vallenato, vull dir, tot està dins de lo que podem ficar de categoria música latina, però no és el mateix. I què puc dir? Jo quan era adolescent, ventura per encaixar dins del grup adolescent, jo era de les persones que deia que jo no escolt reggaeton, aquesta música, no sé què, i totalment mentida, era una petita hipòcrita, perquè jo sí escoltava reggaeton sempre en camió. Reggaeton, bachata i tot el que he dit.
Que bé, és a dir, bé, això està genial, és a dir, que es regalai reggaeton i podo dir-ho, és a dir, no hi ha ples culpables, ja ho diuen. Ja ho diuen, però... Però, bueno, Ivana, sabem que Romeo Santos genera un efecte fandom molt potent, no sé si allà vas veure gent que... No te vull dir la paraula histèrica, però te la diré perquè mos entenguem, és a dir, gent que desitjava estar allà i que se marejava, si m'entens.
Jo crec que Romeo Santos és per la bachata lo que Elvis era pel rock and roll. Saps? I que hi havia gent que fins i tot caí en terra perquè de l'emoció de veure-lo a ell o als Beatles. Aquest furor, sí, hi havia gent que tenia fins i tot la cara de Romeo tatuada al seu braç, al seu nom, perquè sí que ho senten de debò. Jo no me tatuaria la seva cara ni compraria la seva samarreta perquè no som molt de merchandising, però entenc que pugui haver que existir aquest furor.
Clar. I tu, com te vas alliberar, és una música també per alliberar-se, una festa, per passar-ho bé, te vas vestir de qualque manera especial, dues qualque cosa especial, tu?
Sí, jo mai he estat molt de l'estil aquest de l'animal print o calçons que són més considerats com de moda latina, que hi ha calçons que són pròpiament colombianos. Que són així més... Bé, són diferents.
Com són els que són colombians?
No tenen butxaques darrere, són supertocadets i te fan bona figura.
Ah,
i jo he tingut sempre en el meu armari aquesta roba, però no l'he fet servir perquè no... Són més, no sé, m'agrada més el vestit o... O, no sé, diferent. Però sempre he tingut aquesta roba i he trobat que era el moment ideal per fer una mena de disfressa, pràcticament. De poder, no sé, vestir-me diferent i que me sentia superbé, a més.
Clar que sí.
Com aquesta roba que ha trobat el moment just per posar-me-la. I tot roba, a més, que és de mo mare, just dels 2000, els principis dels 2000.
Que bé. Home, aquests esdeveniments són per això, Ivana, per passar-ho bé, per ballar, per alliberar-se i per viure l'estiu d'una manera diferent. I una d'aquestes maneres ha estat aquest cap de setmana a Mallorca, a Palma, que ha vengut en Romeo Santos i en Prince. Com és Prince Royce?
Prince Royce. Jo convido a tota la gent que pot ser, sense ni tan sols conèixer aquesta música, que, sincerament, l'escolti, menys si li agrada o no. De fet, jo he trobat que hi ha fins i tot bachata en català, no ho sabia, i està molt bé. I són ritmes xulíssims i superballables i que se podrien ballar perfectament d'una plaça.
Que bona, que bona. I d'ara cercarem aquesta bachata en català, mos interessa. Ivana Palacios, t'escoltam prest, segur. Una abraçada, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu,
Ivana. Adéu. Adéu.
Te pido de rodillas, luna, no te vayas.
IB3 Radio es diversidad. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Maria Antònia Miró, com estàs?
Molt bé, aquí en directe, però des d'una habitació diferent.
Te sentim molt millor. Sí. Molt millor que quan ets a Barcelona.
Que curiós, serà que realment estic més a prop? Només estic a les remotes entrades de Solla, però sí.
Uau,
No, com estàs,
no, altres? Molt bona diferència.
Està molt bé.
Està molt bé, Maria Antònia.
Dilluns, juliol, fa calor...
Fa calor, eh? I és el primer dilluns de juliol. Vull dir, jo crec que és una nova etapa, no?
Totalment. Que el dilluns de... El, nou...
el primer dilluns de juliol.
El primer dilluns de l'any.
La nova etapa.
Exacte, nova etapa, i segur que més nou, nova secció! Perquè, clar... És que ha començat l'estiu, i clar, vàrem tenir una reunió interna, i clar, a mi el que em preocupava molt és que durant l'estiu, clar, la gent faci, se desmadri massa, faci massa... No sé, que la gent ja té coses per viure en l'estiu. I després pensava, tots aquests infants que no van a escola, qui els ensenyarà coses? I que després dic, a veure, quin servei públic fas, Maria Antònia, comptant anècdotes de vomitats i nòvios? No pot ser, això! Ja basta!
I això què vol dir? Que ja no mos contaràs més anècdotes?
No, ara per ara no. Començarem amb una nova secció d'estiu.
I com us contaràs, veurem?
Clar, descobrirem origen, particularitats i curiositats d'objectes d'aquesta temporada. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale
el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. A veure, mem, mos duràs això, objectes de temporada d'estiu. Tenc ganes de saber com va això. Començant, Maria Antònia.
Clar que sí. Mira, començava amb l'objecte d'avui. Us volia fer com un endevinar, però és que tot el que escrivia era massa senzilla. Anem, us diré un parell de paraules, ben si ho endevinau. Si us dic nedar, surar, i aquesta és difícil, forma de toroide...
Toroide?
Que vol dir donut. Ah. Com un donut, forma de donut.
Home.
Home.
Ho tenim clar, no?
Sí.
Xerram.
Digueu-ho?
De flotador. De la vida ja llegava el sol. No, Maria Antònia.
Exacte, vull xerrar d'explotadors.
Això me recorda un poc com a la sèrie aquella que feien, la sèrie documental que feien a D-Max, sobre com se hacen les coses. No em recordava que sortien les fàbriques, que era brutal.
Era brutal, aquesta sèrie. Intentarem fer això, però a nivell de la història, perquè visualment era com, mare meva, quantes màquines fent exactament el mateix. Increïble. Història de la televisió. I bastant, he de dir, programa de mirar en l'estiu, també. Sí. El que veurem amb el flotador és una cosa que jo crec que veurem amb molts d'altres objectes, i és que als seus inicis, més que tenir un ús particular, a vegades la necessitat de crear aquests objectes venen de grans... esdevenitats, civilitzacions... Evidentment, les primeres mostres de flotadors que tenim van ser d'aquelles civilitzacions que això tenien un gran desenvolupament i podien permetre-se viatjar, estar en contacte amb la mà. I aquests són, per exemple, els assiris, que són aquesta, això, que estaven a la Mesopotàmia, no? Uh-huh. Sabeu com eren els seus flotadors?
Estic intrigadíssima.
Normalment deien que utilitzaven pells d'animals cosides i que els inflaven a pulmó.
Com una xeremia.
Sí, exacte. O fins i tot també romans, que un pot d'aquesta època, també utilitzaven ser bufetes i talment les inflaven, dels animals. Mm-hmm. Bueno, com curiós.
També, tot molt natural, no tant de plàstic com els flotadors d'avui en dia.
Exacte.
Almenys, sí, però almenys, entesos que això suràs, però no acaba de ser un flotador, és a dir, amb aquests rodons que tenim com a s'imaginari, amb un forat enmig...
Clar, és vera que el flotador estàndard encara quedava molt de temps per venir, perquè sí, en aquest flotador tan concret, que jo crec que tots mos imaginem, que a més és de color taronja, això realment li podem dir salvavides. Help, I need somebody,
help, not just anybody. Però parlam del flotador o del salvavides? Perquè crec que no és el mateix, Maria Antònia.
Clar, un flotador tu te'l pots comprar a qualsevol quiosquet de primera línia de mà, però clar, un salvavides podria ser qualsevol tipus d'objecte, ja sigui cinturó, jaqueta, tot el que te permeti tu surar, però segons convenis internacionals és obligatori entre l'equipament de seguretat de vaixells. Per tant... un salvavides té unes crítiques concretes i és necessari, i un flotador no tant, però són cosins germans, que diguéssim. Mm-hmm. Tots els flotadors són... no són salvavides, però tots els salvavides són flotadors.
Però
no?
Vols dir que si jo estic a la barca d'en Xavi i m'ho foc i me tiro un flotador que té per allà del seu cosí petit...
En dibuixets.
No me salvaré.
Buah, bé, te podràs salvar, però no tens totes les garanties que tindries si en tinguessis un homologat.
D'acord. I com ets història de salvavides?
Eva, mira, no és un únic inventor de nom i llinatges, perquè, clar, tot això va ser una evolució industrial, sobretot del mitjan del segle XIX. Es marcava diversos fabricants navals, sobretot a Anglaterra i Estats Units, que bàsicament van anar configurant el que ara coneixem com aquest flotador salvavides, no? Però, clar, després la Marina i altres entitats ho van fer, com dèiem, obligatori. Però, clar, el més curiós és que, així com ara es paria i reglamentat tenir-los, abans, fins i tot, ni se plantejaven posar-se flotadors.
Interessant. I, a més, sé que hi ha una llegenda entorn a salvavides.
Clar, és que se veu, compten que la Royal Navy, que seria l'armada militar del Regne Unit en aquella època, que han de dir que és el cos més antic que tenen de les seves forces armades, se diu que van prohibir per decret que caigués salvavides en els seus vaixells, perquè deien que no volien que els mariners fugissin nedant en la nit, no? I és que, clar, en aquella època, molts dels mariners que reclutaven ho fan a la força, literalment segrestaven els gaterulos d'esports, per tant, que no se'n vagin al vespre amb els salvavides.
Clar, devia ser horrorós,
sí,
pobra gent.
Terrible. Bé,
clar, de fet era... No raim, però és que més s'anomena aquesta pràctica press gang, en català el que li dèiem se lleva forçosa. És bàsicament oficials que agafaven homes que acabaven de sortir de festa, els ficaven dins un vaixell i au, durant anys i demà. Però clar, horrible. Clar, tornant-te'n al decret, això que vos he explicat és completament cert, el que prohibissin et salvavides és un mite. No el varen prohibir com a tal, però la veritat és que no n'hi havia. I per què no en duen? Moltes coses diferents, però deien que els caps de la Marina Britànica del segle IX pensaven precisament que posar mètodes de salvament a bord era de covards.
Ostres.
O sigui...
Que bo.
Això sí que és masculinitat fràgil.
Exacte. Sí. A més, és com masculinitat tòxica institucional. Perquè deien que debilitava el caràcter dels mariners i que també, això és molt curiós, incitava l'abandonament del vaixell. I una altra cosa molt forta, que la majoria de mariners d'aquella època no sabien nedar. Mm. O sigui, i tenien la teoria de que si sabies nedar i en cas de naufragi en alta mà, només aconseguir allargar la teva vida mitja horeta estant en aquell salvavides, millor anar per feina i tant mateix que t'ha de servir un flotador. Mm-hmm. Ja està, no allargam la història i s'acaba més ràpid.
Mm-hmm. Sí, és que ara, aquí més que manco, pràcticament tothom sap nedar, però abans, clar...
Clar, és que... I és veritat que no fa falta que anem en aquesta ironia dels mariners anglesos del segle XIX, perquè jo penso que el meu predit mateixos no estic del tot segura que sabessin nedar, la veritat.
És que potser hi ha gent major que mos escolta que no sap nedar.
Exacte. Vosaltres vos en recordeu com i on vareu aprendre a nedar? Perquè això també mos diu moltes coses.
Sí, de fet, vàrem fer una secció no fa molt de quan anàvem a natació, de com vàrem aprendre a nedar. I generacionalment, els nins dels 90 sí que en vàrem aprendre natació, per exemple, que jo ho passava fatal, i això, no, Xavi? Mm-hmm.
Sí, jo em vaig aprendre amb un pare, a la mà, m'ensenyava.
Ja, és que ha de tenir aquesta circumstància que ton pare i ta mare puguin anar a la mà i passeu temps i vegin un valor, no? I en això d'anar a la platja com a oci... Jo és veritat que també em va ensenyar amb un pare, amb la meva cosina, i és veritat que m'ha costat moltíssim. Us he de dir, però, que l'altre dia vaig tenir una... Com ho he de dir? Com una experiència que no havia viscut mai, i és que vaig anar a una pool party de gent de la quarantena, i evidentment hi havia molt d'infants. I vaig dir, uau, quina pool party més diferent. Bé, en tot cas, jo m'he passat bàsicament tota la festa com amb els infants, parlant, i us he de dir que vaig passar una penada. O sigui, jo vull dir, mares, pares, tutors legals, responsables d'infants... O sigui, no trobeu que la piscina és una tortura? Perquè he de dir que era un, jo estava parlant d'un infant de 3 anys que se'n desfà prou bé, però pensava, i sí? I això, és que hem de dir que...
No, imagineu-vos... S'ha d'anar molt alerta, jo crec que qualsevol pare o mare ho sap, que vulguis o no la mà i les piscines són perilloses. Clar que sí, que sempre s'ha d'anar amb molta cura, molta vigilància dels infants, faltaria més.
Exacte. I imagineu-vos, si és fort, aquest passar pena amb Saigo i els infants, que d'aquest passar pena va haver un altre canvi de paradigma en el flotador.
Plàstic, perquè el flotador és tot plàstic, Maria Antònia.
Exacte, perquè hem de dir que el gran canvi que va tenir la nostra infància, quan de 90 als 2000, realment se va remetre aquesta revolució que van tenir del plàstic PVC, i això, clar, va poder permetre fer flotadors molt més barats, lleugers, de colorins, clar, tot això va fer que el que estàvem xerrant ara d'aquest objecte militar aïllat de suro, i fos purament de supervivència, ara ja ha pogut ser un element de platja i de consum de tothom, no?
És a dir, que el PVC va democratitzar l'estiu, de qualque manera.
Democratitzar l'estiu, m'encanta el concepte.
Clar, i li sumes aquesta democratització de l'estiu en relació a un material molt senzill i la preocupació d'un pare passador de pena, i tenim els maneguets, perquè varen ser criats a la... Clar, varen ser creats a Alemanya als anys 60 i el responsable de quan anaves d'excursió amb l'escola d'estiu i haguessis de dur els maneguets penjats en la motxileta i si no els adues no podien nedar, s'anomia Bernard Markowitz.
I per què passava tanta pena aquest home? Que li va fer inventar els maneguets?
I doncs sabeu que l'any 56, així, 1956, hi ha diferents versions, que si va ser a un estany, que si va ser a una piscina. A internet he trobat moltes versions, però la qüestió, tots coincideixen que tenia una filla d'un poc més d'un any que s'anomia Gabriela. Llavors, ell va veure que en un moment s'ha de distreure, s'havia va caure, i tot això li va fer com a mala consciència de dir ui, 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 hem de trobar un mètode que perquè els nens puguin nedar d'una manera molt segura. I després d'aquest susto del 56, ell va anar fent prototips a casa seva i va dissenyar el que seria el primer maneguet inflable que coneixem avui, i va patentar aquest mateix projecte a l'any 64. Per tant, va estar el seu temps, aquest home, pensant com fer maneguets, que en aquella època... Exacte, eren de color com taronja. Bé, hi ha imatges a internet si els acercau i són realment amb aquella estètica de l'època.
I els va posar de nom Gabriela.
No, a vegades, mira, és curiós que hagués pogut fer això amb la seva filla, tio, jo crec que va badar, hagués pogut dir, mira, la meva filla té, dona nom en això. Però no, Alemanya se coneix com...
Si estàs diferent, posa la filla maneguets. Perquè s'hagués confós, però no.
No, clar, però per exemple, l'avió que vola més temps de paper, la construcció de paper, se nom Susan, perquè som que ho va inventar, era com s'anomia la seva dona, per exemple. Vull dir, no seria tan raro que una cosa molt aleatòria tingui un nom de persona, no? Però bé, en tot cas, a Alemanya se coneixen com... Ara ho dic, ara faré un poc ridícul.
Alemany, Maria
Antònia. Schimpflugel.
Schimpflugel.
Molt bon accent, eh?
Schimpflugel.
Ah, molt, ara sí.
I sí, això... Ara sí, són bàsicament ales de natació. I... En Alemanya es diuen així.
Per tant, entenc que va tenir èxit aquest invent.
Moltíssim. De fet, clar, en el principi cap empresa hi crea i, de fet, compten l'utilitat d'aquesta narrativa, però bé, que va demanar un préstec personal, s'ha gastat molt de dubbes familiars per fabricar aquestes primeres unitats, però bé, quan ja van sortir en el mercat... O sigui, va ser un èxit absolut i immediat a tot Europa. És que a dia d'avui tots hem utilitzat maneguets, sí.
Però jo he de dir una cosa, feien un mal... quan te'ls llevaves perquè sense aigua, bueno, recordeu? Que se mig aixugava, sí, per de dins i quan estibraves feien molt de mal.
És que jo no me'n record. És a dir...
Ai, Xavi.
No, jo me'n record que per haver-te'ls de passar, hi havia gent que el que feia era que primer te'ls apassaves i després els inflaves. Però n'hi havia d'altres que les monitores te donen ou de dues maneguets ja inflats de ca vostra. Perquè si no, clar, imagineu-vos unes monitores inflant 20 maneguets. Pobres de ser nines, se quedaven esteses.
Total, total.
I clar, me record que t'ho havies de ficar amb aigua perquè és veritat que no passaven. Bueno, jo crec que era una tortura, és la veritat.
Té fissures, aquest invent de Nes Rins Fins 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 Felba.
Té fissures, però...
Digues, Maria Antònia, digues.
Però com dèiem, gràcies a aquest home podem anar...
que bona, espera, Andrea, torna a pujar. Convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar. Així estirada sa peu espectacular, llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes. Final inesperat.
és abusiva, tanta calor.
Molt, m'encanta que avui hem après d'on venies flotador i es maneguts, Maria Antònia.
Clar, i ara vos duc per acabar aquesta secció un llistat d'objectes alternatius que podem utilitzar en lloc d'un flotador.
Vinga.
Què he pensat? Mira, per donar-li una altra volta. Mireu, si és a final d'estiu, podeu utilitzar tot estat de suro que hagueu encetat si heu fet sopars aquesta temporada. També és un bon indicador de saber si pots fer un flotador amb tots aquests taps, potser t'has passat. També he pensat carabasses, que no s'atudin, que jo ara no sé què fa gent en carabasses, decoració no, te'ls afermes amb cinta aïllant en el cos. I després he pensat un pneumàtic d'un cotxe que preferiblement no sigui teu.
Maria Antònia, jo crec que per fer de MacGyver podem anar a la botiga i comprar-nos un maneguet normals i corrents, o no? Però
sí,
ara ja no s'usen els de plàstic. Ara s'usen altres coses més ergonòmiques.
Sí, aquest infant que vaig cuidar duo com un... Sí, sí, com un...
Amb un cinturó, no?
En totes coses, exacte. Era una cosa molt moderna, vaig dir. Que bé. És que a la meva època no existia.
Que pràctic.
Els infants d'avui en dia són molt moderns, també. Sí. Molt bé, Maria Antònia. I de bon estiu. Bé, m'ho has sentit la setmana que ve.
I la setmana que ve és estudi.
Ah, perfecte.
Ah, molt bé, que bé.
T'esperam. Beníssim.
Vinga, una
adéu.
Batada.
Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.